Escoltes a mig matí.
Sintonia de Tecnologia al dia. Amb Raül Riera, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va, Raül?
Bé, 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 aquí seguim.
Aquí seguim, amb aquest dia gris.
Aquest dijous, sí.
Dijous, en fi, gairebé divendres.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Ja, meitat de setmana o recta final.
Recta final, no?
Ja, a mig com el dijous, però...
Exacte.
Laboralment, sí, sí. Doncs bé.
Molt bé, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, Raül, què ens explicaràs? Com tenim aquesta tecnologia?
Bé, avui, Sònia, volia començar parlant de Netflix, perquè com
sabeu... Ui, quin merder que n'hi ha
de Netflix. Exactament, no ho hagués definit jo millor. La veritat és que ja està tot molt, una mica confós, i és que, doncs bé, ja haureu vist totes les notícies, i us ha arribat, als qui sigueu clients, doncs aquella notificació de que ja s'ha acabat aquell plaç oficial que s'havia donat als usuaris de Netflix que per configurar-se la seva ubicació principal. I què és el que ha passat? Pues, de moment podem seguir veient Netflix. Això en teoria,
ah, sí?
Amb la majoria de gent, gairebé no conec a ningú que de moment li hagi denegat la seva... No?
Era avui, no?
Era ahir.
Però avui ja veuràs. Avui quan serà patat.
Era ahir. I bé, doncs, veurem com va, però de moment es veu que de moment no ho està capant, diguem, que es continua podent visualitzar des de quatre perfils diferents. Diu que, bé, que diu que podria haver un error en establir la ubicació principal.
Ui.
Sí, en un dels casos en els que doncs, s'han fet, o bé, en alguns casos en els que han fet proves, diu que no s'ha pogut establir la ubicació principal en intentar-ho fer. Ja en el televisor en el que s'estava intentant va aparèixer un missatge per intentar-ho de nou en un període de 24 hores, s'ha provat, no? I diu que la informació compartida per Netflix desvetlla que quan es detecta un compte sospitós de ser compartit il·lícitament, s'enviarà primer un avís per verificar que el compte és del subscriptor principal. I doncs diu que doncs, això estan esperant doncs, a veure si arriben aquests avisos. Quan començaran els bloquejos? Doncs, tenint en compte que doncs, ja s'ha acabat el pla per establir la ubicació principal dels comptes, a l'inici dels bloquejos s'hauria de produir a partir d'ahir, hauria d'haver sigut, però de moment encara no s'han rebut masses notícies d'aquests avisos i tampoc dels bloquejos que s'hagin produït. I bé, doncs, diu que s'està parlant molt de com Netflix hauria de fiar-se massa de la ubicació que marca la IP, perquè, clar, és que aquesta és una altra cosa. Diu que molts usuaris estan denunciant, diu, clar, jo sóc de Barcelona, no? Hi havia un cas, diu, jo visc a Barcelona, i diu que en fixar la seva ubicació, Netflix li deia que estava cerca de Villalbilla de Burgos, no? I diu, clar, estic vivint a Barcelona, ens hem de mudar per poder seguir veient Netflix, deia un usuari per les xarxes socials. Així que doncs, es veu que aquesta localització per la IP que no és gaire fiable i que per això doncs, potser podria ser un dels problemes que està trobant-se a Netflix, que com ha fet, com sabeu, aquest bloqueig serà per la localització de la IP i que aquesta, si no és gaire fiable, doncs clar, això, aquí ja se te desmunta tot el que, no? Tot el sistema de filtratge.
Jo he de dir que a mi em deia que estava al Vendrell.
Encara.
Sí, sí, encara que no em va enviar
però
a Huelva.
Clar, de Barcelona a Burgos, déu-n'hi-do, saps?
Sí, sí, clar.
I bé, doncs, de moment tots són incògnites, la detecció de comptes compartits de Netflix planteja per ara molts dubtes i fins que no comencin a arribar els avisos doncs no es pot saber si el sistema és efectiu i funciona correctament o bé, doncs, aquesta detecció d'IPs i de la seva localització doncs, no acaba de ser del tot correcta i en fallar doncs, veurem si s'ha de replantejar Netflix i tornar enrere. Jo crec que no, que trobaran alguna solució, però en tot cas doncs, continuem pendents d'aquests canvis del bloqueig de comptes que bé, doncs, jo amb molta gent que he parlat m'han dit que si es fa efectiu, que en teoria sí, que ja ha de ser les properes hores, que es donarien de baixa. Vaja,
jo conec també molta gent que es donarà de baixa.
Sí, no? Jo crec que no és gaire bona...
Ho notaran, eh?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
I tant, que ho notaran.
No ho sé. Bé, veurem com va, però de moment està així la cosa. Tothom en suspens, veient si es pot seguir veient o no Netflix amb aquests comptes compartits, de moment. Ja ho ha anunciat Netflix que no, però de moment es continua podent fer.
Bé, ja veurem, sí.
Bé, també hem de destacar que en els últims mesos molts ciutadans han escoltat algun xiulada, algun so del seu mòbil i diu que eren proves del sistema d'alertes, no? Per casos d'emergència, que es diu S-Alert, no? Això ha passat durant aquests últims mesos a tot Espanya. Bé, a partir d'avui mateix, 23 de febrer, si aquest so sona al nostre telèfon, ja serà de manera seriosa. I és que el sistema ha acabat d'activar-se ja a tota Espanya i bé, doncs estava prevista per la mitjanit passada, segons va informar Protecció Civil, i S-Alert és un sistema, no, el que ens alerta d'alguna situació d'emergència que requereix la nostra atenció, com incendis, inundacions, desprendiments químics o emergències que siguin d'una importància, no? que sigui important alertar a la població. Així que, bé, doncs, quan es donin les circumstàncies que facin que la seva activació sigui necessària, el sistema alertarà els residents en aquells nuclis de població que es veiessin afectats per l'emergència en qüestió. I ho farà a través d'una alerta en el nostre telèfon mòbil i un missatge que ens posaran a sobreavís de la situació, inclús quan el nostre telèfon es trobi en silenci o sense cobertura. Així doncs, ja s'ha acabat el període de preparació, un anunci que es remunta a mitjans del 2021 i que ha acabat ja, i que ara, doncs, ara si rebem aquestes alertes, ja seran de manera seriosa, no seran simulacres, val? Mm-hmm. Sí, vull dir, més que res per estar una miqueta... alerta, no? Millor dit,
si ens
arriba alguna cosa.
I tant. Esperem que no.
Esperem que no. Bé, doncs portem també alguns dies parlant, o moltes setmanes parlant de Twitter i del que estava fent. Ens posàvem les mans al cap del
pájaro.
De que s'hagin fet aquests canvis, no? Tots aquests canvis a nivell, sobretot monetari, posant tot per pagament. Doncs bé, Mark Zuckerberg, que és l'amo de Meta, empresa, doncs, diguem, que té Facebook, entre altres, i també Instagram, diu que ha anunciat una novetat important, tant allà com tant a Instagram com a Facebook. Diu que els usuaris han de partir d'ara l'opció de convertir el seu compte en verificada per Meta i així, doncs, guanyarien uns privilegis, val? Això del tic blau aquell que es veuen, els xecs blaus.
Sí.
Bé, doncs seria un Meta Verified. És el nom d'aquesta nova característica que, segons Zuckerberg permetrà als usuaris comptar amb un xec blau, la marca de verificació en blau al costat del nom del compte, amb el que quedarà clar que aquest usuari és membre d'aquest programa. Diu que té avantatges, a més del privilegi, doncs aquests comptes disposaran d'una major visibilitat en les plataformes, no s'ha especificat quanta visibilitat, però diu que tindran major visibilitat, més prioritat del suport de l'usuari i més seguretat que, per exemple, se centrarà en mesures addicionals per evitar la suplantació de comptes. El nou programa té, segons Zuckerberg, l'objectiu d'augmentar l'autenticitat i seguretat en les seves plataformes. Però, clar, hi ha requisits. Per poder accedir a aquesta opció, el compte que ho sol·liciti haurà de ser relativament actiu i el compte ha de pertanyar a algú amb 18 anys o més. A més, els usuaris que vulguin activar l'opció hauran d'enviar una imatge d'algun document identificatiu en el que es pugui comprovar que la persona coincideix amb el que té aquest compte a Facebook o a Instagram. I diu, què passa amb els antics comptes verificats? Diu que, clar, ja havia comptes verificats amb aquesta marca blava a Facebook o a Instagram en el passat, i Zuckerberg explicava que no hi haurà canvis en ningú d'ells. Això sí... que va causar bastants problemes a Twitter quan Elon Musk va produir les noves versions de Twitter Blue. La seva autenticitat, per tant, no hauria d'estar en perill, però aquí sorgeix la qüestió de que ja va sorgir també a Twitter. Com diferencies aquests comptes, antigues comptes verificades, dels nous? I bé, doncs a la plataforma de Musk va acabar apareixent un missatge que plantejava que les antigues verificacions poguessin no ser especialment rellevants i pots canviar la teva autentificació en dos passos de Twitter. I bé, això, com tot, té un preu.
No.
Sí, sí. El servei es llança en fase preliminar a Austràlia i Nova Zelanda aquest mes i allà costarà $11.99 australians, que són uns 12.83 euros a la web i $24.99 australians, 17.15 en el mòbil. O sigui, diferenciació de web i mòbil, eh? Un cop més oferia aquesta opció a Android i iOS, doncs és més car per les comissions de les botigues d'aplicacions d'aquestes dues plataformes. I bé, doncs veurem, perquè si ho va fer Elon Musk a Twitter i tothom se li va tirar a sobre per cobrar, ara Mark Zuckerberg segueix la seva estela i torna a fer i farà el mateix. Cobrarà per tenir el verificat. I bé, doncs Twitter Blue no està quallant, diuen que les primeres dades després del desplegament de Twitter Blue revelen que menys de 300.000 usuaris en tot el món s'han subscrit a aquest servei i que té preus i avantatges similars a la proposta de Meta. I les xarxes socials de l'empresa dirigida per Zuckerberg són molt majors en volum d'usuaris. No obstant, serà interessant veure si això permet que aquest tipus d'iniciativa pugui tenir més èxit. No sé si funcionarà Meta Verified, però Twitter Blue no ho està fent. En tot cas, doncs, cobrar per posar un tic blau i tenir més visibilitat, no sé, potser amb algunes empreses sí que li surt més a compte, però a nivell d'usuaris, jo crec que...
Em sembla que no.
No, a nivell empresarial sí, però a nivell d'usuari de peu, òbviament jo crec que no, però bé, en fi. I bé, Sònia, també hem de parlar d'una cosa més simpàtica, i és que, doncs bé, com saps, hi ha molta gent que no sap en què gastar-se els seus diners.
Que bé.
I, sí, i diu que, bé, que... I quan surto alguna peça, doncs, que sigui una mica d'importància, no? Doncs s'hi deixen aquests diners, no? Bé, doncs, quan l'iPhone de primera generació, el de primera generació, de 8 gigas d'emmagatzematge va sortir a la venda als Estats Units el 2007, va ser, el seu preu era de $599. Uh-huh. En l'actualitat, 15 anys més tard, algú ha pagat $63.356 per un d'aquests.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí. S'ha deixat 106 vegades el valor original del dispositiu al que doncs, se li atribueix la fita d'haver revolucionat la indústria dels telèfons mòbils. Això sí, és més, òbviament, pràcticament una icona. No, o sigui, no estàs comprant un iPhone normal, estàs comprant el primer iPhone que va sortir i, a més, doncs, és original i sense desprecintar. És a dir, és una peça que no es troba fàcilment, no? Uh-huh. Jo crec que en trobarem molt pocs. I bé, doncs, algú que se n'ha deixat $63.353. No està malament, no?
No està malament, no, no, no. És una bona xifra.
I tu el compraries?
No. No.
I bé, doncs, seguim parlant de gent que es gasta els diners amb no sabem què, o sigui, amb coses que d'allò. I bé, doncs, també hem de parlar que Aràbia Saudí va comprar un dels Boeing 747 més avançats del món. Sí, sí, és un dels avions més desitjats i bé, doncs, les aerolínies somiaven en incorporar-ho a la seva garatge de tots els avions que tenen i els passatgers en viatjar en un d'un punt del planeta a un altre. Era un prodigi tecnològic que havia nascut a finals de la dècada del 1960 i que literalment s'havia encarregat de revolucionar la indústria de l'aviació. I bé, doncs, el país de l'Aràbia Saudí és conegut, doncs, entre altres coses, pels seus projectes extravagants, com tots sabeu, des de la Torre del Rellotge Abraj al-Bait fins a les megaciutats de Neom i de Lain, i l'avió del ministre de Defensa de l'Aràbia Saudí, el príncep Aradé Sultan bin Abdulaziz, no podia ser menys, pel que es va decidir la compra d'un Boeing 747. Com recull la cadena CNN, aquest membre de la realesa saudí va escollir la versió més avançada, com no pot ser d'una altra manera.
És que no podia ser d'altra manera.
Home, clar, mai s'havia construït una versió així d'aquest icònic model, del Boeing 747, del fabricant nord-americà, en concret un Boeing 747-8 de la categoria BBJ, és a dir, un Boeing Business Jet, o sigui que ja et pots imaginar com ha de ser, i estava específicament dissenyat pels clients més exigents, qui desitgessin personalitzar-lo al màxim. I bé, doncs aquest tipus d'avions s'entreguen en una condició que es denomina verda, per al color característic de la capa protectora del fuselatge quan surten de la fàbrica d'Everett, l'edifici més gran del món. Estan buits per dintre perquè els clients són els encarregats d'instal·lar-hi tot l'equipament necessari per a la seva operació.
Home, que no hi falti de res.
Clar, clar. I bé, doncs, això sí, al nivell d'enginyeria i tecnologia, com es diu, no? Aquests Boeing doncs, tenen l'últim de tot, no? Bé, començaria aquí a enumerar de tot, però bé, no cal, no? I bé, doncs, el 2011, poc abans que el fabricant nord-americà entregués l'avió que se li havia encarregat al príncep Aradé, va morir.
Ui!
Sí, sí. Però la seva construcció estava en marxa i la comanda doncs, va seguir el seu curs. Quan el Boeing va estar llest, se li va assignar el número N458BJ i va fer el seu corresponent vol de prova i va quedar tot llest per al seu ús. Després d'aquella etapa, el 747 va viatjar des de fins a la base Euro Airport Basel de Fribourg, no? A França, on va estar-hi durant varis anys, allà parat.
Com parat?
Sí, sí. La idea era que allí fos equipat amb un luxós interior, però això finalment va succeir. El 2017, els seus propietaris van intentar vendre'l per 95 milions de dòlars, molt per sota dels 350 milions que costava originalment, però ningú va resultar interessat de gastar-se aquesta enorme quantitat de diners en un avió que encara havia de ser equipat.
Doncs no ho entenc jo, això.
El que es traduïa en una important despesa addicional, no? I un dels factors que va poder ser afectar la seva venda és el canvi que està vivint la indústria de l'aviació comercial, que ara aposta per alternatives més petites i econòmiques. I bé, doncs, el destí d'aquest increïble però afortunada aeronau va ser tornar al seu país d'origen. Després de molt temps de negociació, Boeing va decidir tornar a comprar l'avió que ells mateixos havien construït. Es desconeixen quan va pagar la companyia per ell, però sap que va volar l'any passat cap a un cementiri d'avions a Arizona, als Estats Units. Tot i que ha estat comprat per al fabricant, no tindrà el privilegi de tornar a volar. El contratista Pinal Airpark es va encarregar de desmuntar-lo i peces de gran valor econòmic com els motors tornaven a mans de Boeing, mentre que el reste es descartarà per complet. Un desafortunat final per a aquest superavió que pràcticament va arribar a volar. Diuen que només va tenir 16 vols.
Mare meva, però com pot ser això?
Sí, sí, sí. El més exclusiu del món que anava a ser i al final...
Però per què no el van equipar mai?
Doncs perquè era molt costós equipar-lo. Tu veus les imatges de com el volien equipar i clar, tu... És que clar, allò és un hotel dintre d'un...
Clar, tipus Ikea no.
No, no, no. No, no. Home, hauria estat bé, comprar un Boeing d'aquests
i poses... Clar, i fiques allà en plan de saco Ikea.
Doncs sí, estaria bé, però no ha estat el cas, així que...
Pobre avió.
Sí.
Quina vida.
Sí, quina vida més...
Més curta.
Sí, i quina poca no, funcionalitat ha...
Clar, i no sé, penses, no? No només amb els diners.
No,
està clar.
Tot el
que es necessita, l'energia que es consumeix...
Per construir-lo, per portar-lo cap allà.
Sí, sí.
També és veritat que, clar, és que jo crec que quan construeixes una cosa d'aquestes, un avió, un cotxe, si s'ha d'utilitzar d'immediat, perquè la tecnologia avança tan ràpid que un cotxe de fa 10 anys està gastant molt més que no pas un cotxe d'ara.
Sí,
llavors,
sí,
avions passa igual, no? Però, en fi,
bé, el que hi ha.
Que s'ha quedat així amb aquests 16 vols. I bé, doncs, Sònia, acabaré parlant una miqueta de criptomonedes, però hem de dir, abans de posar-nos al dia de com estan, una mica de novetats, no?, d'algun article que hem estat llegint, i és que, doncs bé, diu que Hong Kong és la gran esperança del món cripto. Mentre els Estats Units i Europa opten per regularitzar i acotar la metròpolis asiàtica, es prepara per rebre amb els braços oberts a milers d'inversors que busquen un entorn lliure i legal amb el que comprar i vendre criptomonedes.
Molt bé, mira.
Sí, sí. Segons descriu Reuters, el govern de Hong Kong, a través del secretari de Finances, Paul Chan, ha explicat que planteja una nova regulació que entraria en vigor a partir de l'1 de juny. S'explotarà legalitzar els smart contracts, així com les transaccions programades. La proposta de Hong Kong contrasta amb la de Xina, inclús amb la de Singapur. Aquestes dues potències recolzen la tecnologia blockchain, però són més conservadores amb les cripto. Mentre Hong Kong planteja permetre que les operadores puguin operar amb tokens legalment. Per tant, això està movent a les grans exchanges, no? Aquestes empreses d'intercanvi i de monedes. I bé, doncs, algunes empreses com el CEO de Coinbase ha deixat clara la seva opinió en un tuit, va expressar que els Estats Units corre el risc de perdre el seu estatus com a centre financer a llarg plaç, sense regles clares sobre les criptomonedes i un entorn hostil per part de les reguladores. El Congrés ha d'actuar aviat per aprovar una legislació clara. I davant d'aquesta situació, doncs, algunes grans ciutats o alguns llocs estan movent uns països, en aquest cas la ciutat de Hong Kong, per portar tota aquesta gent cap allà. Diu que el 30% del mercat cripto està a l'Àsia. Diu que encara que els Estats Units és el principal mercat i es consideri a Orient Mitjà i Àfrica com el que, on més està creixent, ara mateix el mercat cripto més influent està en el sud d'Àsia i Oceania. Segons un informe que afirma Grandview Research, en el 2022 el 30% dels ingressos del sector de les criptomonedes va venir d'aquella zona. Així que, bé, veurem si és veritat, si van cap allà tots aquests inversors de criptomonedes.
Sí, sí.
En tot cas, el valor ara mateix del Bitcoin està en els 22.886 euros, o sigui que es manté en aquesta línia per sobre dels 22.000 i pràcticament tocant els 23.000, on es va escalar fa tot just una setmana aproximadament. Així que, bé, de moment...
Es va mantenint, no?
Sí, sí, però més a l'alça. Recordem que estaven per sota dels 20.000, inclús, i va pujar i de moment es mantenen aquí, a dalt.
Vinga, a veure si pujava.
A veure. Moment de comprar, Sònia.
No sé.
Pots deixar uns diners?
No ho acabo de veure, eh? No ho acabo de veure. Em sembla que si tingués els diners tampoc ho compraria, t'ho dic, eh?
Jo crec que tampoc, eh?
Em sembla que no. En fi, no demanarem un crèdit per això.
No.
Gràcies, Raül. Bon dia.
Bon dia.